Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Maig de 2015, penúltim dia de campanya electoral, i tanquem aquí el cicle d'entrevistes als candidats que es presenten a les eleccions municipals del dia 24. Avui tenim amb nosaltres Arnau Ramírez, candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya. És el partit que governa des de fa 8 anys i en aquesta ocasió s'estrena com a cap de llista. Amb ell tancarem un cicle que vam començar dijous passat amb Pere Pla de Vall de Junts i que hem continuat aquesta setmana amb Ernest Colom d'Esquerra, amb Jordi Arumi de Sí i amb Joan Fontseré de Ciu. L'objectiu d'aquestes entrevistes és acostar-vos tant als candidats com les seves propostes per Sant Feliu. I demà serà el moment de posar-les totes de costat, de confrontar-les. Serà el debat amb els 5 candidats, que es farem a partir de les 8 del vespre al Centre Cívic i serà retransmès també per la ràdio. Com sempre, abans de començar, us recordem que totes les entrevistes, tots els debats sectorials de campanya els podeu recuperar a través de l'aplicació d'Ona Codinenca, que us podeu descarregar als vostres mòbils, i del blog www.eleccionsonacodinenca.cat. També us recordem que tenim les vies de participació obertes, que si voleu fer arribar qualsevol pregunta ho podeu fer. Com ho podeu fer? De tres maneres. A partir del telèfon 938662566-2566. També ho podeu fer a través del correu electrònic eleccions@onacodinenca.cat. I també ho podeu fer a través de Twitter utilitzant l'etiqueta CoixinetSFC24M. I dit tot això, només ens queda saludar a la resta de l'equip que farà possible aquesta cinquena entrevista. Francesc Roura, que el tinc aquí a la dreta. Bona nit.
Bona nit, Gemma.
Bona nit, Joan Bernet, des del control tècnic. I bona nit, Ignasi Serrats, que a partir de demà trobarà a faltar venir aquí cada dia. És moment ara de conèixer el nostre candidat.
Avui tenim, ens acompanya l'Arnau Ramírez Carné.
Nascut el 1989 a Sant Feliu de Codines.
Ha estudiat Ciències Polítiques i de l'Administració.
Ha estat regidor durant 8 anys a l'Ajuntament de Sant Feliu.
Número 2 de la Joventut Socialista de Catalunya.
Si poses el seu nom complet al Google et surten 1.250 resultats.
I el seu últim tuit del dia diu exactament això.
Diu: caminant pel carrer, et paren, t'animen o et somriuen amb complicitat. Sento que aquest diumenge sorprendrem. I posa tres etiquetes, endavant, vot atractiu, Sant Feliu de Codines 24M. Arnau.
Bona nit.
Com estem?
Bé, bé, bé. Una mica nerviós encara a la recta final, però molt optimista.
Ho veiem per aquest tuit.
Ho veieu pel tuit, oi?
Sentim que sorprendrem.
Sí, he escrit aquest tuit molt sincerament. Crec que donarem la sorpresa aquest diumenge. Crec que serem, de fet, la sorpresa d'aquest diumenge i jo ja fa dies que començo a notar.
Molt bé, doncs ara que dius això de sorpresa i després del bloc de falques inicial encara me n'he deixat una, que és que tenim la porra d'Ona Codinenca que segueix estant oberta, que qui vulgui respondre-la, la porra, el Joan em mira amb cara de sorpresa. L'enquesta està tancada, evidentment, però la porra segueix oberta, la podeu trobar també tant a través de la web d'Ona com a la web d'eleccions, www.onacodinenca.cat. Continuem. Ara, després, repassant aquestes noves sensacions, passem de sensacions del present a sensacions una mica més del passat. Com tots han fet i com bé ho deus haver escoltat, perquè sí. Ens ho comentaves ara, defineixi'ns amb tres adjectius aquesta legislatura.
Bé, jo començo demanant que em parlis de tu, que ho hem fet tots a la tercera pregunta i ja t'ho faig a la primera.
Ho intentarem, eh? Va, oi? Se'ns escapa.
No, home, no. Ens coneixem tots. Tres adjectius per descriure la legislatura. Segurament un d'ells seria, el primer de tots, és pocs recursos per treballar, no és exactament un objectiu, però vaja, crec que s'entén, pocs recursos per treballar, molta feina, crec que s'ha fet molta feina i hem fet molta feina i no tot es veu, però així ha estat, i sobretot, apassionant. Jo reconec doncs, que imagino que tothom les deu viure totes les legislatures apassionants, però per mi ha estat, després d'un gran aprenentatge a la primera, doncs, apassionant aquests últims 4 anys.
Arnau, quines són les 3 obres de govern que més destacaries d'aquesta legislatura, ja sigui per importància o perquè ha costat molt poder-ho aconseguir o que sigui un fet realitat?
Jo crec que, sens dubte, la primera seria haver, i això tampoc es veu molt sempre, seria haver potenciat com ho hem fet als serveis socials de l'Ajuntament. Com bé sabeu, hem passat uns anys duríssims, molta gent que mai s'ho hagués hagut d'imaginar no ha arribat a final de mes, s'ha quedat sense feina, família sencera sense feina, i crec que li hem donat una volta espectacular als serveis socials, a la seva estructura i al seu finançament, doncs que s'ha incrementat moltíssim i aquesta, per mi, és la més important. També, en segon lloc, em sembla que és importantíssim per un municipi com el nostre, el suport, la col·laboració, la dinamització, tot l'esforç que es fa des de l'Ajuntament, i que crec que això s'ha fet molt, per ajudar les entitats, a col·laboradors, a comissions, a tanta gent que fa possible que Sant Feliu sigui el que és. Per mi, reconèixer i potenciar aquesta feina, que no la fa l'Ajuntament, però que sí la dinamitza, crec que és una cosa molt important i que s'ha de seguir fent. I en tercer lloc, una cosa que tampoc es veu massa. He volgut destacar coses que potser a vegades no es veuen massa. Tots aquells treballs de formigueta poder en processos llargs, com per exemple fer tota la paperassa i tots els tràmits perquè el centre de salut sigui possible algun dia, això no es fa en un dia, es fa en bastants anys, o desenvolupar tots els plans parcials doncs, que acaben suposant millores pel municipi, connexions pel municipi, tota aquesta feina que suposa treballs d'anys per aconseguir alguna cosa. Aquests tres són, sens dubte, elements importants.
La seva situació, la teva situació, és diferent a la resta dels candidats que han anat passant per aquí. Tu, fa 4 anys, formaves part d'una llista, va ser la llista guanyadora, tenia un lideratge, que era el del Pere Pla de Vall, però ara ell està en una llista diferent. Des que ell va deixar el PSC i va anunciar que es presentava amb una candidatura independent, vosaltres, els qui formàveu govern amb ell, que us havíeu presentat amb el PSC, veu tenir clar que us havíeu de tornar a presentar en unes eleccions?
Ho vam discutir molt, eh? No va ser en cap cas una decisió presa ni molt ràpid ni molt a la babalà, la vam discutir molt, però sí que des de ben aviat, per veure com anava una mica la situació i per no veure'ns massa partíceps del projecte doncs, que iniciava l'actual alcalde, doncs vam decidir ser coherents i tirar endavant doncs, el nostre propi projecte i presentar-nos a les eleccions, sens dubte.
Teníeu clar que des del principi que l'havies de liderar tu o va ser una cosa més complicada de trobar el número 1?
Sempre és una cosa complexa, no? Jo haig de dir que ho tenien més clar els meus companys que jo. Però sí, ells ho tenien molt clar.
T'han empès ells, per tant.
M'han animat molt, molt, moltíssim.
Com ha estat aquests últims mesos de mandat, un cop ja se sap que els qui esteu governant us presenteu amb 2 llistes diferents?
Nosaltres, quan això es va saber, es va decidir, es va fer públic, sempre vam dir que seríem gent responsable, que no muntaríem un circ a l'Ajuntament, que no volíem veure convertit a l'Ajuntament en un circ, i que seguiríem treballant a les nostres àrees, a les nostres regidories, amb els nostres col·laboradors fins l'últim dia. Les relacions internes, evidentment, que potser inclús genera una mica de morbo, nosaltres mateixos vam pensar, ostres, serà complicat, però la veritat és que, ostres, som tots gent adulta i volíem acabar la legislatura d'una manera molt correcta i crec que ho hem pogut fer.
La majoria de regidors que continuen, excepte l'Àlex Mir, que ho fa en Pla de Vall, ho fan amb vostè.
Sí, és una continuïtat... Amb mi.
Perdó. Amb tu. És una continuïtat natural? Els ha hagut de convèncer? Han vingut sols?
Jo el que vaig fer quan vam veure que d'un govern sortirien dues llistes és preguntar a tots els regidors si volien venir a la nostra llista. De tots els que venen, som 6 regidors que anem en aquesta llista, la qual cosa imagino que també deu fer reflexionar una mica. Tots em van dir que sí el primer dia i un m'ho va dir el tercer, per entendre'ns. Però tots van saber molt ràpidament que tant si eren del partit com si no, perquè recordo que 2 dels que venen es van donar de baixa, eren militants del partit, i es van donar de baixa del partit per discrepàncies amb la direcció nacional i venen a la candidatura com a 4 i com a 6. Van saber ràpidament que el projecte els engrescava perquè formem part d'un grup humà que ha treballat junt, que ha incorporat nova gent i que s'estima molt Sant Feliu com per seguir treballant i no llançar la tovallola.
N'hem parlat una mica, hem fet una mica de balanç de la legislatura, però així breument, quines són les 3 coses, ja siguin obres de govern o siguin el que creguis, del que n'estàs més satisfet d'aquesta legislatura? I al mateix temps, quines són les 3 coses que creus que heu fet malament o que haguéssiu pogut fer diferent?
Les satisfetes o les bones són aquelles que comentava abans, no? De potenciar els serveis socials per un cantó, de la dinamització de les entitats i de treballar en projectes a llarg termini que no es veuen. I les...
Però una cosa més física, sí. De dir això...
D'obra. Sí. Home, evidentment, com a cosa positiva d'obra, és evident que, per exemple, la nova pista del poliesportiu és una cosa que se'ns demanava molt i que feia falta, per exemple. Hi ha obertures de camins, de manteniment de la via pública, hi ha una pila d'obra, però jo em volia centrar, com ho he fet, en coses que a vegades no estan la pedra, sinó les persones, no? Per nosaltres és molt important, sense desmereixer altres. I em comentaves 3 coses dolentes o que potser no heu fet del tot bé, no? Jo tinc una espineta aquí clavada, primera cosa, que és que nosaltres fa 8 anys, una de les essències amb les quals fa 8 anys vam canviar les coses era fer que obrir les portes de l'Ajuntament a les persones i fer que la participació ciutadana no fos una simple regidoria, no fos una simple política, sinó que fos la manera d'entendre l'Ajuntament. I haig de dir que ens hem quedat a mig camí i per mi aquesta és una de les coses que hem de millorar, no? Vam començar molt bé i això s'ha de millorar. I en segon i tercer lloc, la mobilitat és evident, crec que és evident que no ho hem fet del tot bé, crec que els cotxes han crescut més ràpid que la nostra capacitat de generar solucions i crec que això és un error no d'un alcalde sinó de tot un govern, perquè tots els que estem en un govern hem d'assumir les coses bones i les dolentes. I en tercer lloc, una de les coses que potser no ha anat prou bé és el treball en equip. Jo crec que és molt important en un ajuntament tenir un alcalde molt ben parit que hi dediqui moltes hores, però també un grup de persones humanes que com a regidors i com a regidores es desviuen i que també que la feina en equip és sempre millor feina. No?
I no ha estat així?
No sempre.
Canviem de bloc, anem al bloc de propostes. Quin model de centre urbà teniu pensat des del PSC?
Des de la nostra candidatura, permetem que no digui des del PSC perquè més de la meitat de la gent que ve a la nostra candidatura no és del PSC, per tant, jo parlo de la nostra candidatura, tenim molt clar quin és el model de centre que volem. Comencem per la plaça. Volem mantenir el centre de la plaça i l'essència que genera la sorra, creiem que això és majoritari, i volem reconvertir els carrers dels voltants de la plaça i que van cap a la plaça en un ferm a un mateix nivell, sense aquestes voreres petites i malfetes i aquest asfalt ja massa gastat, tot a un mateix nivell i fer que les persones siguin les protagonistes. Nosaltres no som dels que situen en els extrems del caos o dels cotxes o de cap cotxe, ni un extrem ni l'altre. Creiem que és bo que la plaça sigui un element semipeatonal, perquè ha de ser un espai que convidi a la gent a estar-s'hi, a passar, a estar-hi, a comprar, a generar cohesió social, però també hem d'entendre doncs, que hi ha alguns barris doncs, que la gent ha de venir des d'aquests fins al centre, ja sigui a comprar o el que sigui, amb cotxe. Aleshores hem de poder conviure-hi tots. La plaça, per tant, entenem que ha de ser semipeatonal, que les persones siguin les protagonistes i poder jugar amb els horaris. Potser un dimarts a les d'hivern a les 10 del matí poder no cal que tota la plaça estigui tancada. Potser un dissabte a la tarda d'estiu és evident que sí que cal. Aleshores no tenim una postura extrema, sinó que creiem que amb això es pot jugar. Allà on no puguem suprimir les voreres han de ser les que quedin, les voreres que quedin han de ser per vianants. No per cotxes, han de ser per vianants. Jo crec que això és una cosa bastant fonamental. I s'han de seguir cercant, per tant, per no caure en cap dels dos extrems, s'ha de seguir cercant espais per l'aparcament, perquè dèiem doncs, que molta gent que ve de la perifèria, si es pot dir així, necessita aparcar al centre del poble. Per tant, en aquest sentit, nosaltres sí que estem pel projecte del nou aparcament que subvencionarà el POSC i la llei de barris. Hem treballat molt aquests anys per fer possible aquest projecte, l'hem debatut molt i no m'agradaria que amb aquest o amb d'altres projectes en els quals s'ha debatit molt i està a la vora de les nostres mans, se'ns passi de llarg com ens va passar amb la variant. Que no se'ns passi de llarg, sisplau.
Això t'anàvem a preguntar ara. L'aparcament del costat del Casal d'Avis el mantindriu amb el mateix format que està plantejat fins ara?
Sens dubte. Els diners arribaran, el format creiem que és correcte, i evidentment la mobilitat de la zona perquè jo entenc qui li pugui espantar, alguns diuen, ostres, 105, 120, 130, cadascú diu una xifra. Cotxes allà pot ser una bogeria. Bueno, comptem que hi ha la segona fase, que no serà immediata, tots sabem de les dificultats, però que aquí, i això és important també dir-ho, nosaltres creiem que cal, sí o sí, que estem a l'any 2015 ja, connectar el centre i la plaça amb la zona de les escoles, per exemple. Tenim molts barris i zones del poble que, curiosament, no estan connectades. Per tant, en aquest sentit, nosaltres això hi creiem, i això serà una segona fase, però que desencallarà, doncs, perquè els cotxes que baixin per aquest tram puguin tornar sobre els seus propis passos i no generar un caos a la plaça de més cotxes i més circulació.
Parlaves del finançament via PUOSC
i llei de barris.
I llei de barris. I això, amb això s'arriba al 100% del cost de l'aparcament?
Correcte.
I el fet que la secretària informés negativament del projecte us inquieta d'alguna manera?
Bueno, no tant del projecte. A mi el que m'inquietaria seria tirar endavant l'actual concurs sense saber, perquè hem de tenir en compte aquí dues coses, per no perdre l'oportunitat. Primera, abans que acabi el 2015, això s'ha d'adjudicar. Si no, perdem aquest milió i pico d'euros. No sé si estem per perdre un milió i pico d'euros quan el pressupost anual de l'Ajuntament és de 4. Segona, per adjudicar-ho has de tenir els diners, i la Generalitat, per pagar-ho, evidentment, si no la secretària dirà, l'interventora dirà, nois, per tant, hem de parlar sí o sí amb la Generalitat per dir, escolta, nosaltres ho adjudiquem abans de que acabi l'any, però hem de tenir clar que l'Ajuntament no haurà d'avançar aquests diners, perquè suposo que tothom sap que avançar un milió d'euros quan el pressupost de l'Ajuntament és de 4, oi? Ja ho veus que no ens situem amb sí o no o amb extrems, vull dir, jo crec que tot es pot parlar i es pot veure, aparcament sí, però ben fet.
En quin punt es troba ara, tot plegat?
Bueno, ara ara el punt el pas següent, diguéssim, en el procés d'adjudicació seria obrir el sobre, bueno, fer la mesa de contractació i obrir els sobres i tal, però això no passarà abans de les eleccions municipals, doncs, perquè creiem que no tocava, no? Vull dir, que ho faci el nou govern que surti de les urnes i que tingui molt en compte, tindrem molt en compte la situació econòmica, evidentment.
A part d'aquest nou pàrquing al costat de l'Ajuntament, teniu alguna cosa més pensada? Parlo de Can Comas, parlo, no sé, alguna proposta més des del PSC?
Sí, l'aparcament, des de la nostra candidatura, veiem que l'aparcament no es pot concentrar, com és evident, en un sol punt, perquè si no ja estem amb les mateixes. S'ha d'intentar diversificar. Al centre del poble, que ens agradaria que fos un espai doncs, que convidi a anar a peu, fomentar l'anar a peu, a mesura del possible, que convidi també a comprar, a estar-s'hi, ha de tenir diversos punts d'aparcament. Aleshores, aquest és un molt, molt important, però també ho és, encara que sigui temporal, l'actual de Can Comas, que es pot aprofitar més i es poden endreçar millor i es pot anar més enllà. Això és una solució definitiva i substitutòria del projecte d'aparcament? Home, no, és temporal, i allà doncs, el que hi volen doncs, bàsicament són dúplex i sòl comercial, no? I baixos comercials. Per tant, ens agrada, creiem que hi caben més places. De fet, un servidor doncs, vam muntar allà amb els comerciants un factory, allò per netejar-ho bé, si no, no podrien haver-hi ara cotxes, i creiem doncs, que això, home, que està bé mantenir-ho, però sent conscients que està, és privat i és temporal. He sentit a escoltar que si hi haurien parcel·les privades, fantàstic, escolta tu, em sembla fantàstic, no? Si podem, jo crec que és complementari, vull dir, l'aparcament no treu allò de Can Comas i allò de Can Comas no treu que puguin haver-hi parcel·les privades de persones privades, com ja passa actualment, doncs que canvi, per exemple, de l'IBI, doncs escolta, deixes aquesta parcel·la al poble per un temps i serveix també, doncs, d'aparcament. Necessitem diversos punts d'aparcament per arribar al centre. Aquest nou que parlem, el de Can Comas, el del Centre Cívic, el de la Font dels Àlbers, i aniríem coixos a Doctor Robert, que aquí, com és comprensible, doncs és molt complex. No?
Ho apuntaves una mica abans al principi, deies hem hagut d'absorbir més cotxes dels que érem capaços de
gestionar o de generar poder solucions. Sí.
Com es pot millorar més la mobilitat del centre? Cotxes amunt, cotxes avall, carrers estrets...
Sí. El tema dels... Començo pels carrers estrets, no? Perquè no, a vegades no només els carrers estrets són el centre del poble, molts dels carrers que tenim són molt, molt estrets. Aleshores, crec que el tema d'aquestes voreres que fan un pam o dos són més perilloses que si no hi hagués vorera. Per tant, en aquests carrers el que proposarem serà dues coses, i en base a un pla de mobilitat, no perquè no és una conversa de bar. Dues coses. Primer, aquestes voreres que fan 10, 15 centímetres o poc més, que són més perilloses que solucions, fora. Ferm a un mateix nivell, un sol ferm. Els carrers aquests que siguin tan estrets i que no ni càpiguen ni les voreres han de ser d'una sola direcció. Podent tots no és possible, però la majoria doncs, podria ser possible, podria ser viable. Això pel que fa als carrers estrets. Hi ha moltes maneres de dibuixar, senyalitzar o separar l'espai del cotxe amb l'espai de la persona. Val? Sense que hagin de ser doncs, aquestes voreres que al final has d'anar per baix igualment. I al centre del municipi, allà on hi ha carrers també més amples i voreres més amples, ho deia abans, les voreres han de ser per les persones. Jo crec que s'ha de ser flexible també en el sentit que tenim un poble molt complex, molt complicat, això ho sabem tots, tenim els mateixos carrers que fa molts anys i hi ha una casa on hi havia una casa i un hort, ara hi ha un bloc de pisos o dos, no? I els cotxes han crescut molt, més de 500 en 4 anys, és una passada, no? Però sí que hem d'endreçar carrer per carrer. No hi ha una solució màgica per tot el poble, o almenys nosaltres no, francament no la tenim. Però carrer a carrer has d'anar solventant a aquestes dificultats. I sobretot doncs, anar parlant amb els veïns i amb els comerciants de cada zona abans de fer una actuació.
Arnau, s'ha estat massa permissiu amb l'aparcament? Quin paper hi ha de jugar la policia i els agents cívics? Mm-hmm.
Jo crec que és evident que voluntària o involuntàriament s'ha acabat tenint una permissivitat un grau més elevada de la que tocaria, vaja. Jo crec que és bastant evident, no? Això corres el risc que et passi o que ens passi quan tu vols jugar amb aquesta certa flexibilitat de, home, tenim uns carrers que són com són, la gent, alguna gent ha de venir amb cotxe perquè ve de lluny, per un moment no passa res. On ha estat el problema? Quan hem deixat d'estacionar per aparcar. No és el mateix a l'estacionar un moment que s'havia, allò que diuen, és que s'havia fet tota la vida, amb menys cotxes, segurament. Cada anar a deixar el cotxe allà, perquè el cotxe que tots ho hem vist, cotxes aparcats moltes hores o estacionats a llocs que és que ni 5 minuts, ni un, ni cap. No? Aleshores, sí que home, jo crec que s'ha de fomentar que la policia també doncs, puguin fer la seva feina, que tampoc vagi ni d'un extrem a l'altre, perquè ni, no cal que tothom pugui fer el que li roti, però tampoc cal ingressar 8 milions de pessetes amb multes a l'any com l'últim any de govern abans que entréssim nosaltres fa 8 anys. No? 50.000 euros en multes, home, poder, tampoc cal, no?
Les pilones han sigut una solució? Això parlaves de la mobilitat amb les voreres més baixes, amb un sol pont. Les pilones les mantindríeu? Han sigut una...
Creiem que les pilones, les polèmiques pilones i divertides pilones, sí. Són, oi? Sí que s'ha generat molt, molt, molt debat els últims temps amb aquest tema. No? Jo crec que les pilones van bé per llocs molt concrets i sobretot molt estrets. Sobretot molt estrets. No sé, potser us sembla una parida, però a mi moltes persones em diuen, escolta, i per què no aneu traient pilones i aneu posant jardineres? Per què no aneu aprofitant per, ja que feu seguretat, feu també carrers més agradables? Doncs no em sembla cap tonteria, al contrari. Allà on hi hagi suficient espai per posar un arbre o una jardinera per separar el que és l'espai de les persones de l'espai dels cotxes i a més fer-ho bonic, doncs allà on sigui possible ho farem, sens dubte. On sigui tan estret que no és possible, doncs una pilona, doncs ja va bé.
Perfecte.
Molt bé. Doncs continuem. Falten 5 minuts per 11:45 del vespre. Som amb Arnau Ramírez, candidat del PSC a l'alcaldia de Sant Feliu de Codines. I no us hem explicat quan ha començat aquesta entrevista que l'Arnau tampoc ha vingut sol. Aquí ningú ve sol aquests dies. L'Arnau ha portat tot una colla de persones que formen part de la seva llista, que estan aquí al vestíbul de Can Buixó, estan aquí una codinenca, seguint l'entrevista des d'aquí fora. Per tant, els saludem des d'aquí l'estudi.
Ja els podem saludar perquè, sí, sense ells no es va enlloc. Han estat un equip espectacular.
No deixem els cotxes, deixem l'aparcament, però parlem de la carretera. La C-59. Hi han hagut algunes millores, sobretot en el famós quilòmetre 20, que és aquest que tant havíeu reivindicat.
Després que anéssim amb el peto fluorescent als tres carrils.
De fet, a la teva presentació ho definies així, deies, si hem de fer el pallasso perquè passin coses, el tornarem a fer. Què més heu pensat per millorar la seguretat d'aquesta carretera?
Això ho vaig dir, si em permets, perquè se'ns va criticar una mica d'on va un alcalde i uns senyors regidors, com si fóssim aquí ministres, a fotre el pallasso a la C-59, quan això s'ha d'anar a parlar amb el director general. Bueno, el cas és que les millores estan fetes. Jo no sé si seran... Les vaig veure una mica estranyes quan les vaig veure, la veritat, tot sigui dit, però sembla ser, i toquem fusta, que de moment van funcionant. Per tant, a l'acte vam dir que farem el pallasso tantes vegades com fes falta per Sant Feliu. I sembla ser, com deia, que de moment funcionen, no? Sembla ser que funcionen aquestes millores, però hem d'estar molt al cas. I si deixen de funcionar o se'ns passen pel cap millores noves, s'han d'aplicar. Ara, el que em preocupa més de la C-59, més que els excessos de moment, és el seu pas pel centre del municipi, no? En el qual doncs, el que fa és separar doncs, el municipi, diguéssim, en dues parts, amb una alta densitat de vehicles, una cosa extrema. De fet, una de les coses que vam proposar per intentar garantir la seguretat dels vianants i reduir la velocitat dels cotxes és posar passos elevats, no? Jo crec que seria la millor de les solucions, més que radars i d'altres històries de multes. Passos elevats per fer que sí o sí el cotxe hagi de parar o hagi de reduir velocitat. Però passen tants cotxes que la DIPUNS van dir que això no era possible, que només n'era possible un. No obstant, seguirem insistint perquè creiem que és una de les millors solucions per reduir la velocitat. Aquesta és una de les que podria ser més immediata, però no vull deixar de dir que nosaltres, quan entrem de nou a l'Ajuntament, defensarem, fent el pallasso si cal, la variant. Jo sé que moltes vegades al llarg d'aquesta campanya, la variant, tots dieu la variant... Doncs escolta, és que la variant és imprescindible i la necessitem, la necessitem. Aleshores, l'hem de reivindicar i si podem fer-ho tots junts, oi que seria estrany que totes les candidatures que no són fantasma diguem que la variant és imprescindible? És igual si ets d'esquerres o de dretes, independentista o no independentista, o ets d'aquí o ets d'allà, tots estem per la variant. Doncs per què no fem d'una punyetera vegada tots força per aconseguir la variant? És que de la variant depenen moltes coses. És que depèn poder aplicar millores a la C-59. Amb poc que afegíssim, de vorera a banda i banda, ja donaria una sensació d'unes voreres més amples pels que caminen per tot el tram de la C-59 al municipi i els cotxes haurien ja de reduir velocitat només per la sensació. Ostres, com ens ho agrairien els veïns? I jo la passo molt, ara visc a la rotonda, la passejo amunt i avall, et trobes un veí, costa fins i tot parlar amb el veí que no t'atropellin el gos, i els veïns que estan allà, doncs alguns ens diuen, els comerciants que estan allà, alguns ens diuen que ens morim de fàstic perquè costa molt que la gent vingui aquí. Per tant, i torno a la variant, ostres, fem alguna cosa forta, cridem l'atenció, ho sabem cridar l'atenció a Sant Feliu, fem-ho junts per fer-la possible.
Buscant consens.
Exacte, és que escoltant amb la variant i amb tots els temes, escoltant tots els debats sectorials que ha vingut la gent de les diferents llistes, escoltant el debat l'altre dia de mobilitat, que és un tema com polèmic, fins i tot allà, ostres, és que hi ha moltes coses que pensem molt semblant. Com li explicaríem després a la gent que ens fotem a pals, no? I no lluitem junts per com a mínim allò que compartim.
Però tu que has estat dins, creus que és possible aquest consens? Perquè amb les dues investidures que recordo jo ara vostres, en el discurs d'investidura sempre s'ha dit això, intentarem
sempre es diu a les investidures
ser el màxim, buscar el màxim de consens possible. Perquè un cop arrenca, no es busca?
Potser perquè quan vius, i jo sóc una de les persones que he viscut aquests 8 anys dintre d'un govern amb majoria absoluta, És possible que t'acabis acomodant no amb la feina que fas, sinó a l'hora de parlar-la amb més gent, de discutir-la amb més gent, no? I crec que en aquest sentit doncs, és possible que una majoria absoluta té això al final. Que tu has d'anar, quan vas a un ple, has d'aprovar uns pressupostos, que és com la llei de lleis econòmiques del poble i la declaració d'intencions, i quan aproves coses, si no et cal l'oposició, ostres, potser pot ser que hi hagi la possibilitat que t'acabis acomodant, no? Per això creiem, doncs, que unes majories absolutes tan escandaloses poder ja no calen, no?
Canviem de sector. Quin ús se li ha de donar a l'antiga farmàcia?
Bé, és fantàstic doncs, que puguem tenir, doncs, gràcies a la Rosa Maria Durant, doncs, un edifici com aquest al centre del municipi. Nosaltres pensem que la planta baixa, baix de tot, adaptant-se, perquè és un edifici amb unes característiques molt particulars que tots coneixeu, seria molt bo intentar doncs, fer una mena de sala polivalent, d'exposicions, de reunions, de xerrades a la planta, de baix de tot, a peu de la plaça. Seria increïble una sala d'actes de la biblioteca 2, una altra. Pel que fa als tres pisos superiors, nosaltres hem anat rebent al llarg d'aquests temps i des de que ho vam heredar, de fet, des de que ho vam heredar com a ajuntament i com a poble, moltes propostes i algunes d'elles, jo m'atreviria que poder 3, 4, 5 d'elles, viables i molt interessants, però incompatibles entre elles. Aleshores, a nosaltres, que si et venien els de l'institut, un espai per nanos, per creació, no per estudiar, sinó per creació, per generar activitat, per compartir experiències, que si un viver d'empreses per persones que hi ha al municipi que estudien i que treballen amb noves tecnologies, que si hi ha qui diu doncs, un centre de dia per la gent gran, que jo ho veig tant de bo, però ho veig més complex per les característiques poder de l'edifici, no? Però en tot cas, propostes molt interessants. Per què no les filtrem, que és el que havíem dit que faríem i no hem fet, per què no les filtrem, que siguin viables i finançables, i les sotmetem a una consulta popular? Aquesta és la nostra proposta.
A una consulta popular vinculant.
Vinculant, per suposat. Sens dubte, clar, és que si no, quin sentit té, no?
És que a vegades se'n fan que no ho són.
Sí, amb això també tens raó.
En els discursos que has anat fent fins ara, tant en actes de campanya com en aquesta mateixa entrevista, ja ho has apuntat una mica, has donat molta importància al comerç. De fet, has estat regidor de comerç, suposo que per això també coneixes el tema.
Sí.
Quines propostes teniu des del PSC, des del teu partit, per reactivar tant el comerç com el tema industrial aquí a Sant Feliu?
En alguna de les entrevistes que va fer a candidats, no vull recordar qui, algú va dir que teníem un comerç a Sant Feliu trist. I haig de reconèixer que em va fer...
Sí que es va dir.
Haig de reconèixer que em va fer una... O sigui, no es deia amb mala fe, suposo que una manera de parlar que s'hauria de dinamitzar i tal, però em va fer una mica de mal, no? Perquè al llarg d'aquests anys, al costat dels comerciants, primera, jo he après moltíssim. O sigui, després de l'equip humà, la segona cosa que millor m'emporto a l'Ajuntament és tota aquesta feina i tot aquest aprenentatge i tot aquest debat constant amb els comerciants. Mitjançant assemblees i decidint entre tots amb què ens gastàvem els diners que l'Ajuntament dedicava a polítiques comercials. I dient, aquesta és la partida, aquest és els diners que tenim per aquest any i volem comptar amb vosaltres per saber cap a on hem de tirar. Aquest model, per cert, per això parlo tant dels comerciants, a part de que, evidentment, doncs, m'ha afectat molt positivament personalment, els farem servir d'exemple de participació ciutadana per àmbits per decidir conjuntament amb cada sector afectat amb què inverteixes els calés. No? Què proposem, que era la pregunta, de fet, què proposem a l'àmbit comercial, l'econòmic, per dinamitzar l'economia del municipi? No? Crec que aquí hem de diferenciar, perquè a vegades es barreja tot, hem de diferenciar aquelles mesures que semblen poder, així d'entrada més petites, que pot dur a terme un ajuntament com el nostre, i aquelles mesures que l'Ajuntament pot impulsar, exigir, pressionar, però que depenen d'altres, com a mínim, d'altres administracions. I començo per les primeres, que jo crec que una d'elles, o sigui, jo ho he dit mil vegades i és importantíssim, aquests anys li han dedicat molts esforços, el tema de la formació. Formació per treballadors, formació per empresaris i per emprenedors. Potser és una mica reiteratiu, però és que és fonamental. Ho hem vist quan hem dissenyat aquests anys els programes de cursos de formació per a les persones que estaven al servei d'ocupació. I no els he dissenyat jo amb la tècnica ni no sé qui amb la tècnica, no, els hem fet en base a les sol·licituds, demandes i necessitats dels usuaris del servei d'ocupació local. Per nosaltres això és molt important, seguir mantenint i apostant fort per aquesta formació, per empresaris, per emprenedors i també doncs, per treballadors. Es parla molt també, ja es va parlar fa 4 anys, d'un viver d'empreses, tingui aquest o un altre nom, és evident que fa falta Sant Feliu un espai, que tampoc ha de ser tan complex, amb wifi, amb ordinadors, amb material d'oficina, un espai en el qual, diguem-li, viure d'empreses o no, en el qual es pugui generar oportunitats per persones, potser joves o potser a vegades que s'han quedat a l'atur, que tenen idees però que a vegades poder no es poden pagar un lloguer. Poder no ho tenen prou clar i volen provar. Doncs això que tots diem, fem-ho. Fem-ho. Tant és un, de debò, tant és un lloc com l'altre, però fem-ho. Per nosaltres és important que les persones doncs, que emprenen a Sant Feliu i que generen valor afegit a l'economia d'un municipi que té economies grans relativament properes, per nosaltres això és importantíssim. També volem estudiar, i això és complex, però també volem estudiar una sèrie de bonificacions a les empreses o a l'hora dels IBIs pels propietaris d'alguns locals comercials. És complex, amb l'IBI no pots fer el que et roti, ho has de fer via subvencions i tal, però es pot fer. Aleshores, sí que ens agradaria ajudar el comerç, a l'empresa i els nous emprenedors a que puguin accedir, per exemple, a lloguers de locals assequibles, que a vegades foten una pena al centre del poble, que no vegis, i facilitar doncs, una mica doncs, l'obertura de nous espais. No? Molt específicament pel que fa al comerç, sí que una de les coses que hem vist aquests anys és que hi ha com dues grans coses importants a l'hora de dissenyar polítiques comercials. Per un cantó, l'urbanisme comercial, que ara passaré, i per l'altre cantó, totes aquestes mogudes, algunes esbojarrades, orgullosament esbojarrades que hem fet aquests anys, per ensenyar el producte i per ensenyar que no són gent ni avorrida ni trista, que els comerciants són gent que tenen dificultats, moltes dificultats en aquests anys, moltes, i que han de competir amb preus relativament a prop, que es rebenten, i que han de, molts d'ells, i en això els volem ajudar i també assessorar, a especialitzar-se. Per generar, com deia, valor afegit. I per l'altre costat, a part dels factories, a part del tot moda, a part de totes aquestes coses que m'encantaria poder seguir fent amb ells, cal parlar d'una cosa que és, al final, importantíssim, que és l'urbanisme comercial i que enllaça amb el model de centre de la plaça, del poble i de la plaça. És importantíssim, com deia abans, no ho repetiré, però és importantíssim adequar el centre del municipi urbanísticament parlant, per generar espais doncs, on puguis estar, on puguis aparcar i on puguis anar a comprar tranquil·lament. Tant una cosa com l'altra per nosaltres són fonamentals i les treballarem molt insistentment. Aquestes són coses, aquestes i coses que em deixo, són coses que pot fer l'Ajuntament. Després hi ha altres coses que l'Ajuntament no pot fer per iniciativa pròpia, però que té l'obligació d'impulsar, no? Ja les he anat dient algunes. La variant, les infraestructures, els accessos al municipi. Tot això és importantíssim i depèn d'altres administracions i nosaltres volem ser molt exigents amb aquestes per fer-ho possible. I a nivell així de promoció econòmica i d'economia, creiem que a vegades, no sempre, però a vegades Sant Feliu viu d'esquena el seu fantàstic entorn, no? Per preservar-lo, per mimar-lo, per vendre'l, per atraure visitants, creiem que hem de generar nous senders, noves rutes, noves activitats esportives i econòmiques vinculades a l'entorn i a l'esport natural i a l'entorn natural que tenim.
Abans d'anar al tema més turístic, preguntàvem també per la indústria. Tenim un polígon on hem perdut part de les empreses grosses, algunes perquè han anat a municipis del voltant, d'altres perquè han hagut de tancar. Què es pot fer perquè aquest polígon amb tantes naus buides torni a tenir vida?
Bueno, crec que una de les coses que ja hem fet és complex, eh? Vull dir, és molt fàcil parlar de, clar, és imprescindible traure inversors de fora que generin empreses, que generin ocupació al municipi, que la majoria de la gent de Sant Feliu que és població activa i que està treballant no hagi de marxar fora del poble, viure fora del poble, o sigui, fer vida fora del poble i comprar fora del poble, i és molt difícil proposar solucions concretes que et diguin jo faré això i per tant vindrà no sé quants milions d'euros d'inversió, això és molt complicat. Però el que sí que podem fer és coses com les que ja s'han fet, que és apretar l'Incasol, per exemple, que són senyors que alguns que viuen molt bé, jo recordo quan era regidor d'indústria, estaven fent doncs, aquesta ampliació del polígon, que es va trigar 12 anys per fer l'ampliació del polígon, Pla de la Costa 2, que vam passar d'un carrer a un carrer i mig de polígon, no? 12 anys per fer això. Doncs aquesta gent els vam apretar perquè, ostres, els espais fossin, les parcel·les fossin ben econòmiques. Abans parlaven també de possibles bonificacions, s'ha millorat la seguretat del polígon, s'ha de millorar els accessos. Sense accessos és difícil que hi hagi gent que digui jo vull venir aquí, invertir tants calés, obrir una empresa i fer no sé, la producció de no sé què. Els accessos són imprescindibles i no vull ser pesat, però tornem a lo mateix, és imprescindible la variant.
Com s'ha d'aprofitar l'espai de Sant Miquel del Fai que imminentment passarà a ser de la Diputació?
Sí, passarà a ser de la Diputació. Això segur.
Això ho tenim clar.
Això ho tenim clar. Ho tenim clar, de fet, des de fa ja algun temps. Jo estic també al govern de la Comissió de Govern del Consell Comarcal i allà, doncs, ostres, fa mesos que ho treballem aquest tema i que ho parlem i amb els alcaldes de la zona i ho hem parlat amb la Diputació i ho hem parlat amb tots, no?
Suposo que ho aclareixes perquè en una de les entrevistes es va qüestionar que això fos real.
Sí, es va dir que dues coses, que si no se sabia si això era real o es tiraria enrere i que era com una cosa d'ara, no? Això és real, anirà endavant i hem d'estar tots d'enhorabona i la gent de Sant Feliu ha d'estar d'enhorabona que un espai com Sant Miquel del Fai passarà a ser un espai públic, per tant, de tots i, per tant, d'entrada ja preservem el patrimoni. Això és fantàstic, jo crec que hem d'estar d'enhorabona. Doble enhorabona si ho entenem, jo crec que és evident, com una oportunitat. Model de gestió, un patronat, un consorci, amb la menys estructura possible, els menys xiringos possibles, només el mínim imprescindible per garantir que els tres municipis que composen la zona, i especialment Sant Feliu, que és de qui nosaltres hem de defensar els interessos, tenim capacitat per estar allà i per decidir el que es fa allà. I per veure que se li dona un bon ús, que es dona un ús de dilluns a diumenge, que s'adapta a la zona i, sobretot, que genera també visites i que genera ocupació, alguna d'elles especialitzada. Tot això crec que és una oportunitat que no podem desaprofitar. I tant que anirà endavant.
Per tant, gestionar-lo des de la proximitat.
Sens dubte. Som la gent del territori, qui coneix millor el territori. És com si algú presentés a les llistes d'aquí gent de fora, no? Que raro seria.
A vegades passa, això.
A vegades passa.
Ara que estem amb aquesta cinquena entrevista d'aquest cicle d'entrevistes que hem fet als candidats que us presenteu a Sant Feliu de Codines, cada dia ho he anat dient en la presentació inicial i avui no ho he dit. Sou cinc candidats que heu passat per la ràdio, sou sis que us presenteu a les eleccions, tornem a tenir una llista fantasma, tornem a tenir un candidat que ningú coneix, que qui sap si mai ha trepitjat el poble, sabem que existeix perquè hem aconseguit parlar amb ell per telèfon, però no hi ha hagut manera de que vingués aquí a la ràdio a donar la cara pel partit que representa.
Permetem que afegeixi que detesto aquesta llista fantasma del PP a Sant Feliu i detesto les llistes fantasma que el PSC hagi pogut presentar alguns territoris. Em fan igual de fàstic les dues, eh? Ja que ho dius, permetem que ho deixi clar.
Claríssim, ha quedat claríssim. Bé, passem a un tema més econòmic. Vostè, tu. A vegades em costa.
Cap problema.
Tu que has estat dintre del govern, quina és la situació econòmica actual de l'Ajuntament? Com estem de sanejats?
Déu-n'hi-do. És raonablement bona, no? Ara hem acabat l'últim exercici liquidat amb un romanent de tresoreria en positiu, però també és cert, doncs, que, per exemple, tenim la Generalitat ens deu gairebé 600.000 euros, que són gairebé 100 milions de pessetes. 100 milions de pessetes, eh? I ens ho deu la Generalitat. I moltes d'aquestes coses les va avançar l'Ajuntament. Això, la tresoreria, sí que complicada. Però les finances de l'Ajuntament, perquè ens hem portat bé i ho havíem de fer en els últims anys, doncs estan molt correctes, el deute no passa del 80%, però sí que és cert, doncs, que tenim aquest deute de la Generalitat cap a nosaltres molt important i que també hem d'exigir, i també del Consell Comarcal, perquè ja depèn de la gent, i també tenim, doncs, menys ingressos de tota mena, i també els externs, menys subvencions, nosaltres les lluitem per totes, evidentment, però en venen menys o de menys quantitat. Aleshores, clar, ara tenim un pressupost, com us deia abans, de 4 milions d'euros, que pot semblar, clar, és una xifra molt gran, però és que és gairebé la meitat de que quan vam entrar. Ens hem hagut d'ajustar molt.
Ahir a la presentació d'Esquerra, el Miquel Palau, que és una de les persones de la llista, va dir que el deute per habitant a Sant Feliu havia crescut en un 80% els últims 4 anys. Deia la xifra del deute per habitant, que ara mateix no la tinc aquí davant. Això és així?
La veritat és que ara mateix no et sabria dir la xifra del deute per habitant, però el que sí sé veure és que, segons el Miquel, a Palau, la cosa està horrorosa i segons l'entrevista de l'Ernest Colom aquí estava bastant bé. Aleshores, això és el que veig. El deute per habitant ara mateix, l'increment en tant per cent al llarg d'aquests anys, no et sabria dir la xifra exacta, però et dic que no supera el 80% i que realment, doncs, no podem parar el municipi. O sigui, Sant Feliu no pot parar.
La xifra que deia, ara sí que l'he pogut recuperar, sí. Era 746 euros per habitant.
Sí, bueno, sí, això, sí, pot ser, clar.
No podem parar al municipi, deies.
No podem parar al municipi. Evidentment, fins un límit, no? Vull dir, tu no pots anar gastant, gastant i gastant. Hem estat en un pla de sanejament. Tampoc hem fet aquell que ens ha rotat i sense que ningú ens controli. Hem estat fent un pla de sanejament, hem fet els deures. El que no farem, i nosaltres això ja ens comprometem, no ho hem fet mai, no ho faríem tampoc a partir d'ara, és retallar serveis socials, retallar serveis culturals, ajudes a tota aquesta mena de gent que crea, que fa coses o que necessita del coixí de l'Ajuntament. Abans deute que això.
Encarem aquesta recta final d'entrevista. Són gairebé 3:15 del vespre.
Passa ràpid, això. Pensava que... Sí, passa ràpid.
Passa ràpid.
Sí, sí, sí.
Has arribat més nervioset, ara estàs més tranquil.
Sí, oi? Se'm nota ràpid amb això, també, sí.
Doncs anem al següent bloc i ja recta finalíssima.
Va.
Quina és la postura del teu partit amb el procés que viu Catalunya?
Bé, la postura del partit jo crec que és clara, no? La postura de la nostra candidatura és una altra, és ben... No, bé, més que sigui una altra, és més plural. A la nostra candidatura, doncs, hi ha gent que no està per l'estat propi, hi ha gent que sí ho està, hi ha gent que té dubtes, hi ha gent que, si un dia han d'anar a votar en sèrio, doncs ja ho veurà. Aleshores, en aquest sentit, nosaltres ens hem centrat en les persones, i concretament en les persones de Sant Feliu, ja que són unes eleccions municipals.
A l'última, bueno, en aquest mandat que estem a punt de tancar, es va passar dues vegades la proposta d'adherir-se a l'AMI. Vostè, si governés, tu, si governessis, la tornaries a passar? I tenint en compte que la teva candidatura la formen persones, com deies, majoritàriament independents, en cas que sortís que sí, tindries problemes per adherir-t'hi?
Si torna a passar aquesta proposta pel ple, el primer que faré jo serà reunir amb el grup de, amb el nombrós grup de regidors que obtindrem aquest diumenge i, bueno, i discutir. No? Crec que les dues vegades que ja ha passat pel ple, doncs, ho hem discutit internament, hi havia regidors, jo estic a favor, jo estic en contra. En aquest sentit, més que disciplina o obediència a una candidatura o a un partit, la gent hem d'obeir les nostres consciències, cadascú, no? I a mi, si em diu una persona del meu grup, Arnau, jo estic per la independència, estic per l'estat propi, crec que Sant Feliu ha d'estar a l'Associació de Municipis per la Independència, a mi li diré que em sembla fantàstic. Si el ple de l'Ajuntament aprova que Sant Feliu de Codines ha d'estar a l'Associació de Municipis per la Independència, si s'aprova democràtica i majoritàriament, com m'ha de semblar malament? Endavant, endavant, només faltaria.
Quin paper ha de jugar l'Ajuntament a partir del 27 de setembre si surt una majoria independentista al Parlament?
Un paper basat en seguir treballant amb les persones de Sant Feliu i per les persones de Sant Feliu i deixar que el Parlament treballi per totes les persones de Catalunya.
Perfecte.
Anem una mica endavant, plantem-nos el 25 de maig. Quina dedicació creus que ha de tenir l'alcalde de Sant Feliu?
Jo crec que ha de tenir tota la que pugui, però sense passar-se, sense que una dedicació extrema doncs, faci que no es vegi ningú més. No? Jo crec que un alcalde o alcaldessa de Sant Feliu ha de ser una persona doncs, que hi dediqui hores, igual que els regidors, i que li posi carinyo. Allò que està escrit que hagin de ser X o X hores, vaja, jo crec que això doncs, ens hem de guiar pel sentit comú.
Per tant, si tu fossis alcalde, deixaries les feines que estiguis fent i et dedicaries només a l'alcaldia?
Jo és que vaig acabar la carrera ara al juny, em anava a posar a buscar una feina i anava a començar un màster en comunicació i màrqueting polític, cosa que aquestes dues últimes no he fet fins passades les eleccions. Per tant, si diumenge sóc elegit alcalde, el que faré és, sens dubte, diumenge o el dia 13, el ple d'investidura, el que faré, sens dubte, és no buscar aquesta feina i dedicar-me totalment a Sant Feliu sense deixar de tenir la meva vida privada, evidentment.
Creu que ha de governar la llista més votada?
Crec que el debat sobre la llista més votada distorsiona una mica les coses. El que crec és que si a nosaltres el que estem elegint el diumenge són regidors, i que aquests regidors després composen una majoria, sigui la que sigui, favorable a anomenar una persona alcalde. Aleshores, jo no voldria dir ni sí ni no en aquest sentit. Em sap greu, sé que és la part que menys concretem tots, segurament, però jo no voldria dir que sí ni que no. Ara bé, una llista que treu molts, molts, molts més vots que la següent, doncs home, s'ha de tenir en compte, igual que s'ha de tenir en compte tots els resultats, qui surt premiat i qui no. Tot s'ha de tenir en compte.
Què creus que passarà el 25 de maig si no hi ha cap partit que tingui una majoria absoluta?
que tots haurem de ser molt responsables, que tots haurem de parlar molt, que haurem de baixar dels nostres pedestals de campanya i del jo sóc fantàstic i parlar amb la gent. Seria estrany que no fóssim capaços d'entendre'ns molts, no? Perquè, ostres, tu, hi ha temes doncs, que els compartim molt tots.
El dia de la teva presentació del programa vas dir molt clarament que no hi havia cap pacte contra ningú. Uh-huh. És així?
Clar, i tant, ho reafirmo molt. T'imagines, ostres, tu passes les eleccions, no sé qui amb no sé qui pot sumar per fer no sé quantos, aquestes coses, i el pacte aquest es fa contra algú, per fer fora algú. Hosti, quina merda, no? El que hem de fer és un acord, o molts acords, per governar Sant Feliu 4 anys, No per fer fora el dia 13 no sé qui, S'ha de governar Sant Feliu 4 anys, i no es governa Sant Feliu durant 4 anys amb cap artefacte ni amb cap cosa estranya per fer fora ningú. Nosaltres no formarem part de cap artefacte estrany per fer fora ningú. I estem segurs que hi haurà d'haver-hi acords, potser a vegades ens entenem amb alguns, amb altres no, per exemple, amb l'Escletxa, amb el nou carrer cap amunt, crec que amb això hi ha candidatures que estan a favor i que estan en contra, doncs amb aquest tema és possible que ens entenguem amb alguns. Amb el tema de la mobilitat, hi ha alguns que tenen postures més clares d'altres, doncs potser ens entenem amb els altres. Quin problema hi ha?
En cas que la teva llista fos la més votada, però no tinguessis la majoria, amb qui buscaries suport? O amb qui creus a priori que seria més fàcil trobar el suport?
Jo crec que si es donés sigui quin sigui el cas, a mi m'agradaria parlar, siguin quins siguin els resultats, a mi m'agradaria parlar amb totes les candidatures un cop passades les eleccions i aquesta voràgine de campanyes i fotos i que estem, em sembla, tots una mica, oi? Una mica, empalagats. Jo estic cansat de veure la meva cara ja pel carrer. crec que ens haurem de sentar tots i parlar tots amb tots, siguin quins siguin els resultats,
I el cas contrari? En cas
que no t'he contestat, oi?
M'ha fet una tocada de violí, que jo me l'he creguda.
Sí. No, però dèiem sèrio, que jo m'agradaria parlar amb tots, inclús encara que no sé qui tregui majoria absoluta. Sí, no tinc cap dubte.
Però no saps amb qui tens més afinitats encara? Hi ha hagut converses prèvies?
No. Ningú...
O tens clar amb qui no? Amb aquest segur que no.
No hi ha cap de les candidatures que no són fantasma en el qual jo digui jo amb aquesta gent no podria pactar de cap de les maneres. No. A més que si nosaltres hem d'arribar a acords amb persones no aniran en funció de lo veu que ens portem o no, de lo veu de l'humanament que ens portem amb algú altre. Insisteixo, ha d'anar en base a acords. Escolta.
Situem-nos al cas contrari, en cas que hi hagués una llista més votada que et necessités, a qui donaries suport en cas que el necessitessin?
Insisteixo, jo sé que són preguntes que s'han de fer i que tots contestem més o menys el mateix, no? Però és que és molt difícil, de debò. És que ho dic de debò. A mi m'agradaria molt treure'ns la llosa aquesta que tenim de que no contestem mai aquestes preguntes. M'agradaria molt dir... Però és que no es pot, no? És molt difícil, perquè tu has de saber quins són els resultats. I ostres, i si els dos més votats treuen 6 i 6... I si un treu 6 i el següent més votat treu 3, la diferència no és la mateixa. Has de llegir els resultats i has d'entendre també una mica què vol la gent. I has de deixar-te escoltar, no? Perdó, has d'escoltar la gent i deixar-te una mica també assessorar per la gent. Aleshores, sento ser poc clar, però crec que és el que haig de ser així ara mateix.
Doncs deixarem aquí aquest bloc de política ficció. Tu deies que tots responem al mateix. No tots responem al mateix. Amb cada resposta hi ha molts matisos i jo espero... Que tothom les escolti bé perquè no responeu el mateix, encara que ho pugui semblar.
Em referia a aquest tema en concret,
Demano en el Joan que ens posi una mica la sintonia per encara hi ha aquest tram final, ens queden 8 minuts, entre ells has de respondre a un qüestionari, ens has de contestar una porra i has de dirigir-te a l'audiència de Dona Codinenca per demanar el teu vot. Per tant, sintonia, Joan. Primer de tot, Arnau, on escrius els teus discursos?
Escriure'ls, jo faig, més que discursos, faig llistes de la compra amb temes, no? Els faig a casa, però els penso, les idees, em passen molt quan vaig amb autobús o caminant pel carrer.
Mentre diu això, ens ensenya una llibreta amb una llista de la compra.
Ah, sí, esclar, que no.
Que
ha
anat
no,
passant sí, fulls mentre, sí, mentre anava desenvolupant l'entrevista.
Dues, porta dues llibretes, eh?
Dues.
No sé com s'aclara, però...
Una amb el que han dit els altres i l'altra amb el que dic jo.
Perfecte. Si t'haguessis de casar pel civil, a qui triaries perquè et casés? És bona, eh?
Aquí tindria una mica de dilema, crec.
Aquesta us agrada.
Sí, perquè la meva parella... Jo per l'església, com és evident, no. La meva parella, el Rubén, estic segur que voldria que fos la Cristina Vinyals, sens dubte. I jo crec que li proposaria que fos el Jordi Madró perquè la imatge seria ben graciosa. Aleshores, no sé, potser ho podríem fer tots dos.
Quines emissores tens gravades al cotxe?
No tinc ni cotxe ni carnet. I quan escolto la ràdio, no tinc costum a escoltar la ràdio, quan l'escolto és una codinenca i ho faig des de l'ordinador de casa.
Té instal·lada al mòbil l'aplicació nova d'Ona Codinenca?
No, el vostre director, el Ton, ja ens ho va fer saber molt ràpid, però jo tinc un iPhone i em sembla que no l'heu... No? Encara no està...
No, costa molt les llicències d'iPhone i seria el següent pas.
Però em van dir que estàveu treballant amb això.
Estem...
Aleshores, quan sigui possible, jo me l'instal·laré.
Estamos trabajando en ello. Pots fer servir el Tuning, que és una aplicació de ràdio que també serveix per trobar-nos a partir de l'iPhone.
Fantàstic.
Però no és el mateix.
Jo m'espero l'aplicació.
Tira cap a casa.
Home, com ha de ser.
On celebraries un resultat electoral?
Bé, més que on et pilli, no? Que és el centre cívic, més que on ha abraçat i envoltat de tot aquest gran equip de persones que estan fent que això sigui possible i que la faran ben grossa aquest diumenge.
Doncs ara, Arnau Ramírez, candidat del PSC a Sant Feliu de Codines, és moment de donar-te aquest sobre. Aquest sobre és que heu anat apuntant tots aquí. Et demanem que hi apuntis qui creus que seran aquests 13 regidors que sortiran de les urnes aquest diumenge i tancarem el sobre, els donarem tots en el Ton, que aquest diumenge a partir de 2:15 de 8 del vespre, quan seguim el recompte, els anirem obrint i veurem qui de vosaltres l'ha encertat.
Dirà si ha anat encertat o no, no? Si hem anat encertats.
Ni fa 4 anys ni fa 8 ho va encertar ningú, per tant, el repte és important, però...
És complicat i encara hi ha gent indecisa, encara ara.
Si us presenteu, heu d'assumir reptes i el primer de tots és fer aquesta porra.
I tant, el nostre lema és nous reptes.
I abans de demanar-li a l'Arnau que es dirigeixin al públic, us tornem a recordar que en el blog de campanya d'Ona Codinenca, que és aquest 3w.eleccionsonacodinenca.cat, podeu trobar la porra perquè tots els veïns i veïnes de Sant Feliu doncs, també jugueu amb nosaltres i també digueu a qui creieu que correspondran aquests 13 regidors que hi ha al consistori de Sant Feliu i que escollireu aquest diumenge. Insistim que són 13, hem anat rebent porres, hi ha hagut gent que ha anat participant, tenim consistoris de 22 persones, tenim consistoris de 17, de 25... Si voleu guanyar la porra, feu-ho sobre 13, després la sort ja serà el que sigui. Ara sí, Arnau, abans de tancar aquest programa, et demanem que com a candidat del PSC a Sant Feliu de Codines et dirigeixis a l'audiència que ens pugui estar escoltant i en un sol minut els expliquis per què t'haurien de votar.
O fins i tot amb menys poder, eh? aniré per feina. Crec que és la primera vegada que demano el vot. A totes les persones que ens estiguin escoltant, que sé que són unes quantes o que ens escoltaran demà. En primer lloc, moltes gràcies per haver pogut fer aquesta campanya, per haver rebut i haver pogut explicar tantes propostes i tan interessants. I de debò, jo sé que les eleccions són complicades, jo sé que aquestes eleccions són potser una mica estranyes, però també estic segur que a Sant Feliu hi ha molta, molta, molta gent valenta que valora la feina que hem fet aquests anys, que valora les nostres propostes i que serà valent aquest diumenge per omplir les urnes amb les nostres papeletes i contribuir al grup de persones doncs, que aquest diumenge donarem la sorpresa. Em vull dirigir molt especialment a aquelles persones que creuen que al llarg d'aquests 8 anys s'ha fet una gran feina, que hi ha grans reptes per endavant, nous reptes per endavant, i que creguin que a partir d'ara es pot seguir treballant en aquesta línia amb totes aquestes noves propostes, no només amb un gran alcalde, no només amb un potent alcalde, sinó amb un grup de treball i que les coses s'hagin de decidir entre més i no entre menys. Demanem el vot per primera i crec que per última vegada a totes les persones de Sant Feliu que de debò vulguin doncs, que ho tirem endavant i que siguem valents per Sant Feliu.
Molt bé, Arnau, doncs aquí el teu missatge. Ara tornem a posar sintonia i tanquem ja aquest cicle d'entrevistes especial d'eleccions municipals 2015. Vam encetar dijous passat, han passat per aquest estudi, han passat Pere Pladevall, Ernest Colom, Jordi Arumí, Joan Fontseré i ara mateix Arnau Ramírez. Us donem les gràcies a tots els que l'heu seguit, us donem les gràcies especialment als candidats per prestar-vos a venir aquí, per jugar amb dates per explicar-nos les vostres propostes i per fer-ho d'una manera tan amena i estar tan predisposats amb una codinenca ha fet tot el que us demanem, que és molt.
Això ho feu possible vosaltres, no nosaltres, eh?
Us direm que per nosaltres també ha estat un plaer, parlo en nom meu, parlo en nom del Francesc Roure, parlo en nom del Joan Bernet i parlo en nom també de l'Ignasi, que ha fet un màster aquí a aquests dies. Un plaer, ens retrobem demà a partir de les 8 del vespre al Centre Cívic amb el debat entre els 5 candidats. Gràcies.
Bona nit.